Good evening, Carlos.
Good evening, Cristina.
And good evening, everyone. En el programa d'avui us parlarem de cançons d'artistes com
Ella Fitzgerald, Matt Bianco, Dolores O'Riordan, The Doors, Elton John, AC/DC, The Beach Boys, Eagles i altres figures de la música en anglès.
Are you ready?
So let's go!
Bon vespre a tothom. Comencem així el cinquè programa d'aquest Excuse Me i iniciem aquest programa amb la primera secció, que com ja sabeu, normalment us parlem de cançons que no s'acaben d'entendre o que de vegades doncs, es canten malament. Avui us portem unes cançons en les que hauria d'estar prohibit cantar-les a la dutxa. Unes cançons que sigui per la veu de l'artista o la seva tècnica, bé, crec que acabaríem fent més galls que res.
Hola, bon vespre a tothom. Benvinguts a Excuse Me. Doncs bé, sí, jo crec que hi ha cançons que no s'haurien de cantar a la dutxa i a vegades sentim els veïns amb uns brams i unes coses. I avui us portem dues cançons. Justament, les dues cançons són de formacions d'homes, perquè encara sigui una miqueta més... Perquè trobar una dona que canti agut, a veure, és relativament fàcil en aquest sentit, vull dir, perquè les dones ja tenen una tonalitat vocal molt més aguda, però avui ens hem centrat en dos grups. El primer que escoltarem, el grup que escoltarem és AC/DC, i el títol de la cançó que treballarem avui serà aquest Back in Black. Bé, una mica de 5 cèntims per qui no conegui aquesta archiconocida banda de rock, però AC/DC és un grup molt conegut, però us direm quatre cosetes, ok? És un grup de hard rock format l'any 73 a Sydney, Austràlia, pels germans escocesos Malcolm i Angus Young. El nom del grup prové de l'abreviació de la corrent alterna o contínua, però aquí hi ha com una petita anècdota perquè aquest terme en anglès també s'utilitza per referir-se a la bisexualitat. Quin va ser el problema? Doncs que es van passar bastants anys perquè ells això no ho sabien.
És el que passa quan no saps el que utilitzes en un idioma com en l'anglès, per exemple.
I clar, ho van descobrir al cap dels anys i clar, es va portar durant molt de temps no, a demostrar doncs, que ells realment els agradaven les dones, única i exclusivament. Vull dir que no eren bisexuals, que el títol, el nom del grup doncs, no anava en aquest sentit. Actualment són 4 membres, tot i que han passat un total de 23 components diferents al llarg de la seva trajectòria. El vocalista original va ser Bon Scott, però bé, va ser substituït després de la seva mort per Brian Johnson, el qual el seu primer àlbum com a vocalista d'aquesta banda, d'AC/DC, va ser l'àlbum en el que s'inclou aquesta cançó que té, a més, el mateix títol, Back in Black. Dir-vos l'important d'aquest disc, doncs bé, que va ser un disc en homenatge, no? Un disc per reconèixer tota la feina que havia... I per què es diu Back in Black? Doncs bé, el primer vocalista d'AC/DC va morir, per tant, van estar de dol, i quan va tornar a morir el segon... I quan va morir, perdó, el... Va tornar a morir, com si hagués renascut. Quan va morir el segon vocalista era doncs, que estaven un altre cop doncs, de dol, no? L'any 2016 se li van diagnosticar problemes auditius a Brian i AC/DC, bueno, per aquests problemes auditius va haver-ho de deixar el grup i AC/DC va fitxar el vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, fet que va originar una mica de polèmica. Vull dir, jo me'n recordo entre el món del rock i de més, doncs bé, clar, era el fet de que Guns N' Roses perdien el vocalista,
que a més és un grup també molt de nom,
amb èxits boníssims, i clar, i per altra banda, AC/DC tenia un vocalista que no era...
Una barreja estranya, per dir-ho
d'alguna
manera.
Sí, va ser una barreja una mica estranya.
Vale, si voleu us parlo jo també una miqueta sobre la cançó. Back in Black va sortir 5 mesos després de la mort d'aquest vocalista Scott, i com ha dit el Carlos, és un tribut a ell, com podem apreciar, per exemple, en la frase "Forget the years 'cause I never die", que viurà per sempre, que, a través de la seva música. Ens parla de la creació musical, la seva lletra, i ens diu també que el deixem fer, que amb ell li surt de dins i amb aquest power pack que té, que ens pot transmetre moltes coses amb aquesta cançó. Com ja dèiem, l'àlbum és tot un tribut a ell i el títol reflecteix el sentiment del grup a tornar a viure aquesta pèrdua d'un vocalista de la banda. Aquesta cançó en concret s'ha utilitzat, a més, per fer altres cançons de diferents artistes, com per exemple Eminem, Missy Elliott, els Beastie Boys... Com a curiositat, dic que va ser la primera cançó que va aprendre a tocar Kurt Cobain,
del grup Nirvana.
Que a més és algo també, bueno, és una curiositat. Sí, crec que té la seva gràcia.
El nostre programa es basa en conèixer la cançó, en conèixer l'artista, conèixer la situació que hi havia en el moment, les curiositats, a part de tot el que aprenem en anglès. Crec que és la gràcia de
l'Excuse Me. Que portem moltes coses.
Que hi ha molta informació i moltes coses a conèixer, no?, sobre la música i sobre els seus artistes.
Com el que deia de Kurt Cobain, va ser la primera cançó que va tocar a aprendre amb la seva primera guitarra, que a més li van regalar amb 14 anyets, vull dir, estem parlant que era jovenet. No, tampoc no és fàcil, crec.
Sí, sí.
Crec.
Bueno, també no està malament, una bona cançó per començar a aprendre a tocar la guitarra.
Sí, sí. Sí, estic totalment d'acord.
Doncs bé, per què portem aquesta cançó i per què és important? Doncs bé, Brian Johnson, que és el que canta la cançó, com us hem dit anteriorment, és contratenor. Per aquella gent que no ho sapigueu, el contratenor és el cantant adult que canta en el registre de veu masculí més alt, Vull dir, utilitzant tècniques com, per exemple, el falset, la veu de cap, la veu de pit. Vull dir, seria ahí, on the top, les notes més agudes. Clar, aquest registre és curiós com es va originar, perquè al final sempre s'han de canviar les coses moltes vegades per l'Església o per les religions, i aquest va ser un cas. L'Església Catòlica no acceptava els castrati i es va haver de crear un nou terme i una nova manera, unes noves tècniques, sense haver de fer el que s'havia de fer per ser un castrati, i van aparèixer els contratenors.
Clar, a més, com us dèiem, us portem aquestes cançons que creiem que és molt difícil poder-les cantar a casa, com a la dutxa, i clar, a més estem parlant de que aquesta cançó cantada per un contratenor, les pujades que fa i ja directament tota la veu amb la que ens canta aquesta cançó, intentar cantar-la com aquest artista és quasi bé impossible. Com a resultat jo crec que tindríem molts galls i unes anades de nota que farien mal a les orelles.
Doncs bé, ens hem escoltat aquest Back in Black de AC/DC. Som-hi doncs.
I'm
quasi que podem dir un toma ja, eh? Amb aquesta veu, amb aquesta energia i amb aquesta potència, jo no intentaré cantar, no.
Bé, són unes notes bastant difícils i acabaríem cridant molt i crec jo que no sonaríem...
No sonaria bé.
No sonaríem tan bé com ell, eh? No sonaríem tan bé com ell. Doncs bé, anem a veure la segona cançó que portem avui.
Sí, la segona cançó amb aquesta secció que parlem de com cantar o com intentar cantar aquestes tonalitats o aquests estils musicals, bueno, us en portem una altra que també és molt difícil, que és la cançó Staying Alive, del famós grup Els Bee Gees. És una banda britànica que va iniciar la seva carrera artística formalment a Austràlia el 58. És una banda formada pels germans Barry, Robin and Maurice Gibb i és dels més importants, creiem, del gènere amb més de 40 anys d'activitat musical, a més, ininterrompida. Estem parlant de molts anys seguits sense parar de fer la seva feina.
Bé, jo crec que és el que s'ha de fer. Vull dir, comences, fas una carrera i arriba un punt en què plegues i ja estàs. El que tampoc no té molt sentit són aquells artistes que apareixen com aquells flors espontànies al mig del camp. Eh?
Que al final perquè... ja no saps si són o no hi són.
Correcte, exacte. Treuen un àlbum, treuen dos i després, pum, ja no se sent a parlar mai més d'ells.
Sí, estic d'acord. Bueno, en aquest cas sí que estem parlant d'una banda que, a més, podem dir que van tindre unes dècades d'or, que van ser els 60 i els 70, a més amb aquesta febre del disco. És un dels grups, a més, més exitosos de la història de la música, ja que ha venut més de 120 milions de còpies a nivell mundial entre àlbums i singles.
Això li dic jo, fer la feina ben feta, clar que sí.
Sense parar i, a més, moltíssima feina.
S'ha de dir, clar, aquí hi ha una gran quantitat de còpies perquè també s'inclueixen els singles, i clar, vulguis que no, això també augmenta molt, molt ràpidament aquest número de ventes, però...
Bé, són molts.
Són molts. També cal destacar que la banda va participar, van fer sis temes de la banda sonora de Saturday Night Fever, mítica peli, amb el senyor John Travolta.
Sí, amb els seus moviments.
Amb els seus moviments, si em poguéssiu veure ara, passant-me els dits així davant dels ulls, aquell traje blanc...
I després me diuen que no paro de riure, és que és normal.
Doncs bé, curiós d'aquesta banda sonora és que va vendre 45 milions de còpies.
Top.
Poca broma, 45 milions de còpies i van aconseguir 15 discs de platí. Vull dir que també en són uns quants, als Estats Units, això sí, amb aquest mateix àlbum, que a més, va guanyar el Grammy al millor àlbum de l'any. I a més es va convertir en el més venut de la història, tot i que anys després seria destronat per Thriller, de Michael Jackson. Però ahí va estar, va durant una temporada, va ser
aquesta
banda sonora de Saturday Night Fever, va ser... la més venuda de la història. Pel que fa a la cançó, dir-vos que va ser número 1 a Estats Units, número 4 al Regne Unit, i que és una clau, aquesta cançó és una peça bastant important de les 6 obres que van otorgar o que van produir per la banda sonora de la pel·lícula. El productor va demanar una cançó que es digués Saturday Night Live. Però què va passar aquí? Els Bee Gees no volien sentir a parlar d'aquest títol perquè hi havia altres grups que també tenien cançons amb aquest nom i bé,
que ni hablar, que no.
Que no volien fer-ho, que no volien ser pues, com altres grups, no? I clar, quin va ser el problema? Doncs que al productor no li va agradar aquest Staying Alive, el títol que ells li van donar.
Però...
I va dir... Que havien de canviar el títol, que s'havia de dir Saturday Night Fever, i ells li van dir, a veure, para un moment, stop. I la cançó es diu així, que t'agrada? Bé, que no, cap problema, l'agafem i la incluïm al nostre àlbum que ha de sortir d'aquí no massa. I bé, pues, al final el senyor productor doncs, va entrar en raó.
I està clar com es va acabar dient la cançó.
I es va acabar dient Stay Alive, formava part de la banda sonora de Saturday Night Fever, i doncs bé, la cançó podem apreciar, que ja la coneixem tots, però expliquem una miqueta, no? Podem apreciar aquests tons, no? Tan aguts, característics, dels Bee Gees, aquest falsete, inclús forçant-lo bastant, no? Provocant, clar, una gran dificultat en cantar aquesta cançó, que no, per gent que no siguin els Bee Gees, clar. Però bueno, tot i que si voleu provar-ho a la dutxa, proveu.
Bueno, pot sonar tot com si estiguéssim fent crits, però, per provar, que no quedi.
Doncs bé, anem a escoltar un fragment d'aquest Staying Alive dels Bee Gees.
Doncs comencem la segona secció del nostre programa, aquesta secció de Words to My Song. El tema que us portem avui és un tema, creiem, molt, molt adequat pel moment en el que estem, que es diu Autumn, és la tardor. Amb aquest tema podem trobar moltes paraules, moltes frases, ja no només en anglès, evidentment, però nosaltres ja sabeu que ens centrem en aquest idioma, que també trobarem colors, trobarem moltes coses relacionades amb aquesta tardor.
I per aquesta secció, aquest Words to My Song, amb el tema aquest de la tardor, hem triat tres... Bueno, realment són quatre, si haguéssim de dir-ho, són quatre, perquè clar, la primera cançó és en col·laboració, tot i que avui ens centrarem només en una en un artista, perquè és un home i una dona. Ens centrarem en la dona avui, en concret, parlarem de Ella Fitzgerald, tot i que el tema és en companyia de Louis Armstrong. També parlarem de Matt Bianco i parlarem de Dolores O'Riordan. Tot això, cada cosa al seu temps, però comencem amb la cançó d'Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, aquest Autumn in New York, la tardor a Nova York. També hi ha una pel·li que es diu així.
Aquesta pel·li jo no l'he vist.
És del senyor Richard Gere i una noia que no recordo el nom ara mateix.
Romàntica segur.
Sí, sí, és un drama romàntic. Doncs bé, anem a el que ens interessa, la cançó. Sí. La cançó, com bé us deia, és interpretada per Ella Fitzgerald, coneguda, també té molts AKA, també té molts noms, també coneguda com Lady Ella o The Queen of Jazz, la reina del jazz, o The First Lady of Song, la primera dama o senyora de la cançó. Ella va néixer l'any 1917 a Newport News, Virginia, i va morir l'any 96 a Los Angeles, a Beverly Hills. Ella Fitzgerald és molt important perquè va ser la cantant més influent del jazz, sent la primera dona en utilitzar l'scat. Què és l'scat? Ho explicaré molt ràpidament perquè si no se'ns menja el temps, però l'scat era aquella tècnica d'improvisació en el que no es cantava, simplement s'intentava imitar, sobretot, normalment el que eren trompetes, trombons, que això era molt comú amb els homes, Louis Armstrong ho feia moltíssim, però en les dones és com que no estava ben vist, no era formal,
bueno, com moltes coses en aquella època.
Correcte.
Que els homes molt bé, però les dones no.
Exacte.
Perdona.
No passa res, tranquil·la. I Ella Fitzgerald, doncs, com bé deia, va ser la primera en utilitzar l'scat. En quant a premis, doncs va rebre 14 premis Grammy, incloent un Grammy a tota la seva carrera. Jo crec que aquest és el més important perquè realment també va ser galardonada amb la Medalla Nacional de les Arts i també una altra medalla, la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units.
Si no estem parlant de premis que diguis, ah, mira, molt bé. No, són premis de pes, que tenen
correcte,
molta importància, ja no només com a artista, sinó com a persona.
Exacte, i a més, veient d'on ve, perquè si expliquem una miqueta com es va iniciar en la música, doncs bé, va ser... Ella era una noia que li agradava sempre, a part que ha tingut una infància bastant fotudeta, si rebusca, ara no entraré perquè és llarg d'explicar, però va tenir una infància molt dura, passant per orfenats, la van maltractar una mica, va rebre, es va escapar, va estar uns anys vivint al carrer i va arribar un dia en què la seva sort va començar a canviar. Es va presentar en un talent show i quina és la curiositat d'aquí, no? Doncs que la noia que actuava abans, ella portava preparat un espectacle de ball, perquè li agradava molt ballar. Cantar també, però li agradava més ballar. I quin va ser el problema? Doncs que la noia que actuava abans que ella, doncs va fer una performance, no? Una actuació de ball. I va dir, buf, ara això ho he de canviar. I va decidir cantar una cançó que era una de les preferides de la seva mare. Va guanyar aquest talent show i el senyor, el saxofonista de l'orquestra de Chick Webb, el va veure i va dir, aquesta noia ha d'estar amb nosaltres. I aquí va començar a gravar amb una discogràfica, amb una altra. I aquí
amunt.
Correcte. I tant va gravar, doncs, que va produir i va gravar més de 200 àlbums i més de 2.000 cançons. Vull dir, treballant en segells tan importants com Decca Records, Capitol Records, Pablo Records, en Verve, que seria una de les discogràfiques més prolíferes en les que gravaria els seus millors èxits. La cançó que us portem és, com bé deia, era juntament amb Louis Armstrong. Vull dir, és la interpretació, no, d'aquest Autumn in New York.
Com bé ens diu el títol, aquesta cançó ens parla, evidentment, de la tardor a la ciutat de Nova York. La cançó original va ser composada per Vernon Duke el 34, que va ser justament per un musical de Broadway que es diu Thumbs Up. Aquesta cançó se n'han fet moltes versions, però l'única que va aconseguir èxits en llistes com a single als Estats Units va ser la versió de Frank Sinatra, que és de l'any 49, i va arribar al número 27. Que, bueno, tampoc està molt malament. Pel que fa a la lletra d'aquesta cançó cal dir que ens parla continuadament de com és la tardor a la ciutat de Nova York, podrem escoltar, entre altres frases i paraules, una estrofa que ens diu «It's autumn in New York that brings the promise of new love». És tardor a Nova York, que ens porta una promesa d'un nou amor. «Autumn in New York is often mingled with pain». La tardor a Nova York a vegades es barreja amb dolor. Bueno, podem interpretar també com el temps, que canvia. Una altra de les frases. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. Els somiadors, amb les mans buides, potser sospiren per terres noves i exòtiques. It's autumn in New York, it's good to live it again. És la tardor a Nova York, que bé viure-la una altra vegada.
Molt tendre, molt xulo.
A mi m'agrada molt.
Doncs bé, anem a escoltar aquest fragment de Ella Fitzgerald. Sí que, si seguíssim la cançó, escoltaríem també el senyor Louis Armstrong cantant, tot i que avui ens centrarem només amb la veu d'Ella.
Autumn in New York, why does it seem so autumn in New York, it spells the thrill of first nighting, glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to live it again.
Hem escoltat aquesta veu tan dolça de Ella Fitzgerald amb aquest Autumn in New York, una cançó molt tendra sobre aquesta estació de l'any en una ciutat tan coneguda com és New York. Ara us deixarem escoltar un trosset de la següent cançó que es diu Autumn Leaves Are Falling i és d'una banda que es diu Matt Bianco. Després us en fem 4 cèntims perquè sapigueu de què us parlem.
Summer's gone, nothing stays the same forever. The autumn leaves are falling. The autumn leaves are falling. Lay on my back, I'm looking up in the sky, out in the open, free and wide. Can you see head up in the clouds? I don't know the reason why. Nothing stays the same forever. The autumn leaves are falling. The autumn leaves are falling.
Us Us hem deixat escoltar aquest trosset de la cançó Autumn Leaves Are Falling, com bé sentim repetidament en la cançó.
Sí, mentrestant deixarem aquest solo de saxo, així
que
de fons, que queda molt xulo mentre
sí, parlem. Sí, trobo que sí. Aquesta cançó és de la banda britànica Matt Bianco. És una banda de pop formada al 83. Moltes vegades es confon el nom del grup amb el del vocalista Mark Reilly.
Mark Reilly, apunteu-vos aquest nom. Mark Reilly, busqueu a Google, busqueu la imatge. Si teniu un ordinador davant ara mateix... Bueno, sí, perquè si esteu escoltant el programa segurament teniu el mòbil o alguna
cosa. És molt graciós, val
busqueu,
la pena.
Busqueu ara, de veritat, feu l'esforç i busqueu un moment perquè aquest senyor és idèntic aquí, Cristina.
A Risto Mejide.
És clavat a Risto Mejide, a més així rapat.
És el seu doble.
És el seu doble.
És el seu doble. Té la seva gràcia. De veritat que si teniu un moment, busqueu perquè té, bueno, és boníssim. Un dels components és exmembre del grup UAM, el grup que us vam parlar, a més al primer programa. Aquest exmembre és teclista, compositor i productor i es diu Mark Fisher. Han publicat en aquesta banda 12 àlbums i 8 recopilatoris en tota la seva trajectòria. Pel que fa a la cançó que nosaltres us hem deixat escoltar, evidentment, com ja veiem en el títol, ens parla de la tardor, de les fulles de tardor que estan caient. En tota aquesta lletra d'aquesta cançó, evidentment el que veurem no és només la tardor, sinó que ens parla del pas del temps, que s'ha acabat l'estiu, que ha arribat la tardor, de com cauen les fulles al terra, dels seus colors i sensacions.
Bé, i crec que tot va molt ben lligadeta, amb aquesta musiqueta de plan jazz, que entra molt bé. I res, això que dius tu, no? Doncs que s'ha acabat l'estiu, que arriba la tardor, que cauen fulles, que, bueno, autumn is here. Ho podrem escoltar en frases com quina? Pues, out of my window I see yellow and brown. O sigui, fora de la meva finestra, no, el que veig és el groc i el marró. The wind is blowing everything around. El vent s'ho emporta tot. Autumn leaves are falling. Les fulles van anant caient. I now another summer is gone.
Un altre estiu ara ja ha marxat.
Doncs bé, aquest era el tema de la banda Matt Bianco. Recordeu que no és el nom del cantant, és el nom de la banda, ok? Amb aquest Autumn Leaves Are Falling.
La següent cançó i l'última cançó d'aquesta secció amb la que us volem parlar d'aquesta tardor, de tot aquest tema que podem trobar en les lletres de diverses cançons, és la cançó October. De qui és aquesta cançó?
Doncs bé, aquesta cançó és de la senyora Dolores O'Riordan.
Tinc predilecció.
Bueno, si haguéssim... Dolores O'Riordan, nom artístic, perquè si agaféssim el seu carnet d'identitat, trobaríem Dolores Mary Ellen O'Riordan Barton.
També, com Sia, que dèiem la setmana passada, un nom d'aquests ben llargs.
Sí, per ficar-lo en una portada de l'àlbum, així, pam, tot sencer. Doncs vinga, fes-nos 5 cèntims d'aquesta cantant.
I tant. Dolores és irlandesa. És coneguda per ser la vocalista del famós grup The Cranberries, un dels meus grups preferits, la veritat. D'aquesta artista, doncs dir-vos que va néixer el 71 a Limerick, a Irlanda. Quan era petita tocava l'orgue de l'església als 5 anys i també hi cantava. O sigui que també estem parlant d'una artista que va començar des de ben petiteta.
És que s'ha de començar de petit.
A disfrutar.
Tot, en qualsevol disciplina. Crec que és la idea per acabar triomfant, començar des de ben petit.
Sí, estic d'acord. Pel que fa a ser petita, doncs bé, Dolores no va tindre una infància gaire fàcil. Quan era molt poc després que ella mateixa nasqués, el seu pare va patir un accident de cotxe i es va quedar paraplègic. Això va provocar doncs, moltes dificultats en la família, tenia altres germans i a més es dedicaven al camp. Quan ella tenia 7 anys, la seva germana va incendiar la casa on vivien accidentalment.
Pues no arregla res, això.
No.
No massa.
Bueno, per sort, hi havia uns bons veïns, van agafar tots els veïns, es van organitzar i van dir, mira, sabeu què? Nosaltres us ajudarem, us construirem una casa nova i, amb moltes més millores perquè tingueu més facilitats amb tota la situació familiar, que, clar, no era fàcil.
I durant l'adolescència, què és el que va fer? Va seguir a l'església?
Bueno, durant la seva adolescència es va decantar molt per la música sacra.
O sigui, sí. Va seguir a l'església.
va, a més a més, ser que va cantar en el cor de l'església, seguim en l'església, i a part, bueno, de cantant-nos per una altra banda que no sigui l'església, doncs bé, va estar molt influenciada pel pop de l'època, amb artistes com Duran Duran o Patsy Cline, per exemple.
Mm-hmm. Grans artistes de pop.
Sí. Més tard, com a algo molt important, sobretot pel que us deia, que és un dels meus grups preferits, va passar a formar part del grup de Cranberries, amb el que realment es faria molt, molt coneguda.
Doncs bé, el disc en què apareix la cançó que us portem avui, aquest October, va ser el primer dels dos àlbums que Dolores publicaria com a solista l'any, en aquest cas, aquest, el Are You Listening, seria l'any 2007. En aquesta cançó, que portem avui, aquest October, de què ens parla? Ens parla d'un canvi, un estiu que s'ha acabat, sí, podem trobar aquella frase de Summer is over, i ahir arriba l'octubre. October, October, sense l'amor d'estiu, un amor que s'ha... que t'has d'acostumar, no?, una mica a estar sense ell, evolucionar, seguir els canvis de que vindran, doncs, bueno, el canvi de vida en general, no?, de lo que ve a ser la vida d'estiu.
Sí, l'estiu ja s'ha acabat.
Amb la vida...
I ara posem-nos en el següent.
Correcte. Frases. Quines frases podem trobar? Doncs, per exemple, I'm going through changes.
Estic passant per varis canvis.
I see you again.
Et veig una altra vegada.
I'm so lost without you.
Que perduda estic sense tu.
I'm sorry, my friend.
Em sap greu, amic meu.
This is not the end.
No és el final.
I'll do it without you.
Ho faré sense tu.
I'll do it again.
I ho faré una altra vegada.
Doncs bé, anem a escoltar un fragment, els dos minuts i una miqueta més, d'aquest gran tema de la gran cantant Dolores O'Riordan.
Amb aquesta energia de Dolores, amb aquesta cançó October, acabem a la secció del nostre programa de Words to My Song, que avui l'hem dedicat a la tardor, als colors, a les sensacions, a quan l'estiu acaba i hem de seguir, que evidentment després de la tardor ve l'hivern, que encara farà més fred. O sigui que disfrutem de la música amb qualsevol dels temes que sigui.
That's wrong, little mama.
I hem arribat al That's Wrong, aquesta secció que sempre us portem frases amagades que descobrim en cançons en anglès. I avui...
La cosa segueix empatada, eh?
Sí, perquè la setmana passada em vas regalar mig puntet, que sí. Vaig descobrir la meitat. Vaig descobrir la meitat. Amb Aceite.
Amb Aceite. Huevo con Aceite. No, fria con Aceite.
Després estem naltres tota la setmana cantant aquestes coses i riem.
Vale. I avui us destrossarem dos cançons més. Vinga, som-hi. Què ens portes, Cristina, avui?
Va, la primera cançó la porto jo. La cançó es diu Roadhouse Blues i és del grup The Doors. The Doors és una banda formada a Los Angeles el 65 i es van separar el 73. O sigui que, bueno, van tindre el seu moment, com per dir-li d'alguna manera. El seu estil és rock àcid, rock psicodèlic i blues rock. Han venut més de 100 milions de discos a tot el món, produint 9 discos d'estudi i 19 àlbums en viu i amb compilacions. Per la cançó. La cançó que
doncs,
us porto...
Doncs per lo poc que van durar, van gravar bastant.
Sí, jo, també, com jo que recordo, dèiem, anant per feina.
Jo crec que un dels millors discos... Jo no sóc molt seguidor de Doors, però tinc una fixació amb un, és el disc L.A. Woman. És un jo crec que és un dels... Aquella portada marró, amb els quatre allà al davant. És un molt bon disc. Us el recomano, L.A. Woman.
Gràcies.
Ahí lo dejo. Ja no puc aportar massa cosa més, de Doors. No, està ahí.
Jo el que faré és parlar una miqueta de la cançó que escoltarem el trosset amb la frase amagada, però aquesta cançó, dir-vos que és de l'any 70 i que apareix en el disc Morrison Hotel. Ens parla de deixar la ciutat enrere, agafar la carretera per anar a aquesta roadhouse, a aquesta cabana, per passar-s'ho bé.
Vale. Doncs vinga, va, no ens allarguem més.
Jo t'he apuntat el temps,
a veure,
el temps que has de posar.
2:57, a veure, un segon, perquè clar, primer haurem de treure la cançó aquesta que tenim aquí, de fons tan xula.
Bueno, no passa aquesta. Res.
Escolteu, Scatolites, una mica d'esca jamaicà, sí senyor. Grans, Scatolites. I molt bona gent, que jo els he conegut, i són molt macos. Vaig conèixer el bateria.
Veus?
Va vindre una de les meves sessions quan punxava a Barcelona. Molt maco, el bateria.
Sí, és que el món és un mocador sí, i sempre... petit.
Va, a veure, anirem a veure aquesta cançó. El minut, me dius, Cristina,
2:57.
2:57. Aquí ho tenim preparat ja.
I a veure si trobes la frase amagada i tots vosaltres, a veure si també descobriu aquesta frase que us porto avui.
A veure, som-hi. Jo crec que ja se n'està, eh?
Sí, vols dir?
Avui me l'has posat molt fàcil, eh?
Bueno, la vaig escoltar i vaig pensar, vinga, va, li porto.
Sí, bueno, jo crec que és, ja canviem, ja no parlem de menjar, sinó d'aficions. Jo he sentit molt clarament, se ha ido al cine.
Sí? Sí.
Vamos, punto. Però què és el que diu realment aquí? No diu se ha ido al cine.
No, aquí exactament el que ens diu és save our city.
Anem a tornar a escoltar, perquè crec que és interessant, si més no. Tornem a escoltar, anem a escoltar-ho. Aquí ho tenim, ja ve.
I... Ahí està,
el Saido al cine.
Que depèn de com ho canta, en una frase o en una altra, sembla que en comptes de dir se ha ido al cine, sembla que se iba.
Se iba.
Bueno, depèn.
Depèn.
Però al cine.
Al cine segur. Punta, punta, aquesta me la noto, aquesta me la noto.
Sí, punt per tu, va.
Doncs vinga, la que porto jo avui, també és un altre grup bastant conegut, són els Eagles, i el tema és Hotel California.
No aquesta podia, cançó sí que la conec.
No podia faltar, My Love California. Per fer-vos 5 cèntims, de, per si no coneixeu el grup, Eagles és un grup de country rock i folk rock de Los Angeles, com bé deia. Es va formar l'any 71 i es van separar l'any 2016 degut a la mort d'un dels seus fundadors i vocalistes, el senyor Glenn Frey. En quant a produccions, van produir 7 discos d'estudi, i 10 recopilatoris i directes. Doncs bé, diríem que no ha sigut un grup molt, molt, molt...
De molta feina.
De molta feina.
Però bueno, també han estat durant molts anys,
però
la veritat.
Però sí que és veritat que els temes que han anat
pel
fent, doncs... Sí, però han sigut molts concerts, molt en aquest sentit.
Jo no és un grup que hagi seguit moltíssim, però hi ha moltes cançons que evidentment em sonen i sé que són d'ells.
I pel que fa a la cançó Hotel California forma part de l'àlbum que també té el mateix nom que aquesta cançó, que es va publicar l'any 76 i va ser número 1 als Estats Units.
Bé.
I també va guanyar un Grammy l'any següent, l'any 77.
Quasi que és el programa dels Grammys.
Sí, aquest any... Ai, aquest any, ui, aquest any, aquest programa sí que hi ha moltes nominacions i molts premis i molt de reconeixement pels artistes que us portem. De què va la cançó? La cançó parla sobre el materialisme i els excessos en general. I bé, bueno, es va triar Califòrnia, doncs, bueno, doncs perquè, mira, es podia haver triat en qualsevol altre lloc, potser també la podien haver fet de Dubai, que també és un lloc on hi ha molts excessos, però sí que és veritat, no, que Califòrnia, doncs, sempre s'ha dit que és la lujúria, eh? Potser també podíem haver triat Las Vegas,
que
sí, també és una mica més d'excessos i luxe en aquest sentit, no? Doncs bé, un dels membres del grup, Don Henley, va afirmar que Hotel California va ser la seva interpretació de la vida de luxe a Los Angeles.
Nosaltres que hem estat la vida de luxe, quasi que l'hem vist de passada, eh?
Sí, bueno, si te'n vas a Rodeo Drive...
Ah, vale, jo hi he estat.
Sí, però també hi ha bastanta pobresa, molta gent recollint i coses de la brossa...
De tot.
I hi ha de tot, eh?
Tots els extrems al mateix lloc.
Correcte, doncs bé, vaig a posar-te el fragment.
Vinga.
A veure si ho trobes.
Estic impacient.
Sí, dona, sí, ara ho trobarem, no pateixis.
Si és que la setmana passada vaig fallar la meitat, a veure si avui escolto bé el que vols que descobreixi.
Sí, dona, sí, home, jo crec que sí. Jo crec que sí. A veure, ho tinc apuntat aquí, és el minut 25. És que jo també m'ho apunto, perquè si no, després no se n'en recorda.
Són moltes coses,
són moltes,
és
coses,
normal.
Són moltes coses, aquí parlar, el control, és una mica tot. Doncs vinga, va, atento, i a casa també, els que estigueu escoltant-nos, sisplau, a veure si desbrineu la frase, que en aquest cas també és en castellà, i jo crec que és bastant divertida aquesta. Anem a escoltar-ho. L'has trobat o no?
Crec que sí. I crec que tens raó, és divertida.
És divertida.
És com a rally tot.
Bastant.
Que diu un chinito pecando.
Un chinito pecando. No passa res que la Dolores O'Riordan ja li cantarà una cançó perquè el perdoni el nostre senyor. anem a tornar-ho a escoltar, perquè a mi és un fragment que sempre m'ha fet molta gràcia d'aquesta cançó. Ahí está, el chinito pecando.
Bueno, vés a saber què haurà fet, escolta'm. Però sí, és molt divertida, gràcies.
No, ja està, mira, tornem a estar empatats. I això no ho aclarirem mai, eh?
No, però bueno, està bé, perquè així compartim amb tots vosaltres aquest descobriment.
No, i esperem que a casa, doncs també, no? També jugueu, no? Com nosaltres a esbrinar, a veure què podem trobar en cançons...
Que no siguin anglès.
Correcte.
Tell me anything. I ja hem arribat a l'última secció del nostre programa, aquest Tell Me, on ens feu peticions, on ens envieu un missatget, siguin amb notes de veu o el comentari que ens pugueu fer a la pàgina de la ràdio. I avui n'hem escollit dos, també, com dèiem la setmana passada,
Que te vuelva a enganxar,
Sempre em passa l'última secció.
És perquè aquí ja estem molt deixat d'anar i ens enganxem.
Sí, quasi que sí, però jo crec que sí, que és això. La qüestió, que els hem escollit també per ordre d'arribada, com us dèiem la setmana passada, i el primer missatge, que a més és una nota de veu i l'escoltarem, és de Nuri.
Hola, bona nit. Em dic Nuri, vull fer una petició al programa Squeeze Me, una cançó d'Elton John que va... Bueno, és la cançó que va escriure per la Lady Di. Moltes gràcies i que vagi molt bé el programa.
Crec que aquesta veu em resulta bastant familiar.
Sí, jo crec que sí.
Sí, sí.
It's a mom.
Yes, la mama. Bueno, he de dir que sé que costa dir excuse me per totes les persones que no estan acostumades. A més, a casa meva és quasi com un dilema de cada cap de setmana intentar-ho dir. Jo et perdono, no passa res. Aquest squeeze me, que en realitat vol dir estrujam, és com que fem suc de taronja. Bueno, és igual, m'estic desmarxant. Vale, anem a contestar a la teva petició. La cançó que va fer Elton John, dedicada a Lady Di, la princesa de Gales, es diu Candle in the Wind. Era una adaptació pel seu funeral, ja que el tema original del 72 realment anava dirigit a Marilyn Monroe. Un altre, doncs, com dèiem abans, de Cranberries, doncs Marilyn Monroe és un altre dels meus ídols. Bueno, la qüestió. Aquest tema original estava inclòs en el disc Goodbye Yellow Brick Road, que va ser publicat al 73. Com a curiositat, doncs, explicar que la família va contractar a Elton John perquè cantés al funeral i en realitat no ha cantat més en directe aquesta cançó. A més, cal dir que el setembre del 97 va ser número 1 de la llista Billboard a Anglaterra durant 5 setmanes i a Canadà durant 45. Estem parlant de durant molt, molt, molt de temps.
És quasi un any, vull dir un any
54. Pues, increïble, sí,
molts
sí.
Anys.
Ja no només per la cançó, sinó també suposo que pel sentiment i el missatge que transmetia va ser una cançó molt important. A veure, què més puc dir-vos? Doncs que va ser galardonada amb un Grammy el 98 i que a més va entrar en el llibre dels rècords Guinness venent 3,5 milions de còpies del senzill en 6 dies.
Al tanto. En una setmana, 3 milions i mig de còpies. Ole.
Moltíssimes còpies.
Moltíssimes, moltíssimes.
El total de vendes d'aquest senzill van ser 35 milions de còpies i a més és molt important, trobo molt interessant, que es van recaudar 150 milions de dòlars i que es van destinar a la fundació de la Princess Diana.
Sí, perquè ho entengueu bé, Elton John no va guanyar ni un duro.
No es van butxacar res.
No es van butxacar cap, res, ni no, un sol euro, res. A més, pues, dir-vos que la va interpretar pel funeral i mai més ha tornat a cantar-la en directe. Per tant, crec que també és un homenatge, doncs, bonic.
Totalment d'acord. A més, en aquesta cançó ens parla del que comporta ser una celebritat, com ella va ser, i enfrontar-se a la fama, sigui quin sigui el moment o la situació, que sempre és difícil.
Sí, més que una oda potser a Marilyn Monroe, en general, de oh, que bon artista que ets, o tal i qual, doncs era més en general, no? Sobre ser una celebritat que molts cops hi ha molta gent que això no sap portar.
No, i la princesa Diana realment es va enfrontar amb molts moments difícils i en aquesta cançó se li fa un bon tribut.
Doncs anem a escoltar-la.
Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I
quina cançó més bonica.
Doncs aquesta era la cançó d'Elton John que ens demanava la Nuri, que era dedicada a, va ser cantada al funeral de Lady Di. És més, la seva família va contractar a Elton John perquè cantés en el funeral, i esperem doncs que t'hagi agradat sentir la cançó i saber realment què significa, d'on prové i el per què, no? De moltes, perquè realment és el que ens agrada és que ens pregunteu i nosaltres poder indagar i buscar i explicar-vos tot allò que sabem, i si no ho sabem doncs ho busquem i aprenem i us ho expliquem, que també és una cosa doncs que ens agrada molt. I tenim un segon missatge que també va quedar pendent la setmana passada. Anem a escoltar-lo.
Hola, bona nit, me dic Paqui i el meu missatge és pel programa Excuse Me del Carlos i la Cristina. Volia fer una petició de si em podeu posar alguna cançoneta i explicar una miqueta la carrera musical del grup The Beach Boys. Doncs vinga, moltes gràcies, fins al pròxim programa.
Gràcies, Paqui. Crec que, a més sí que també... Em sona, aquesta veu. Gràcies a tots pels missatges,
gràcies,
la veritat.
Gràcies a la família per estar, perquè és important, eh? Doncs bé, anem a parlar una miqueta dels Beach Boys. És un dels grups que a mi m'agrada molt, La meva tia i jo tenim connexió amb aquest grup, perquè és un grup... Amb aquest i Pet Shop Boys. La cosa va de Boys.
Boys.
No Boys to Men, aquest sí que no, però vale, Boys no, sí. Ja està, prou. Sí, aquesta era Sabeina, tots ens en recordem. Els que tenim ja una edat, ens en recordem d'ella. Dir-vos dels Beach Boys que el grup es va formar l'any 61, amb els germans Wilson. Ara us els nombraré i us diré quin instrument tocava cadascú. Teníem a Brian, que era vocalista, baix i teclats. Teníem el senyor Cal, que era vocalista i guitarra. I Dennis, que era vocalista i bateria. En aquest grup també s'afegiria el cosí dels tres, que es deia, em fa molta gràcia el nom, Al Jardine. El Jardine. Que seria vocalista i guitarra, i un company de classe que es deia Mike Love.
Love.
Com el de bàsquet.
Love.
De la NBA. Que seria vocalista també. Dennis Wilson abandonaria més tard, però, la banda per por a volar i seria substituït.
Sí, clar, si ets, formes part d'un grup com aquest i has d'anar amunt i avall i has de fer gires, si tens por a volar, tens un problema.
I gran, a més a més. Aquest grup californià destaca per iniciar el surf rock. Vull dir, s'ha de dir que ells començaven... era el típic rock californià, tot i que, com que la temàtica que es tractava era surf, noies, platja, Califòrnia, clar, doncs, òbviament, es va derivar al gènere surf rock. Un estil fresc, innovador en el moment. Passa que l'estètica surfera la van abandonar bastant aviat, el 64, i van començar a fer cançons molt més personals. Van ser el primer grup de rock en tocar en un país comunista, quan van anar a tocar a Txecoslovàquia.
Goita.
Bueno. Doncs bé, posarem un trosset d'una de les cançons, potser que crec jo que són de les més conegudes del grup, que és Surfing USA. De què va la cançó, Cristina?
Bé, la cançó és, podríem dir que és com una guia de les bones localitzacions, dels bons raconets per anar a fer surf a Califòrnia. La base musical estava basada en un tema de Chuck Berry, que es deia Sweet Little 16. El problema és que, bueno, Chuck Berry no en tenia ni idea de que havien agafat la seva cançó, i quan se'n va enterar, doncs va fer que el nombressin com a compositor de la cançó i li donguessin tots els royalties, que pels que no ho sabem, jo no ho sabia, el que eren els royalties.
Bueno, són els drets d'autor que li corresponen com a creador de la cançó. I bé, sense més espera, anem a escoltar un bocinet petit, perquè se'ns està acabant el temps, d'aquest Surfing USA dels Beach Boys. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Delta,
outside USA. Surfing USA.
Ai, ai, molt bé, ai, cantant, molt bé.
Ens sap greu no poder deixar més temps aquesta cançó, que a més és una de les grans. Esperem que haguem contestat les vostres preguntes i peticions.
Ens segueixen quedant dependents, que en tenim un parell més ja pendents per la setmana que ve.
I us convidem a tothom que ens envieu missatges, que ens els podeu deixar com a comentaris a on hi ha la publicació del programa de la ràdio, a la pàgina web de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bé. També a la pàgina de Facebook de l'Espluga FM Ràdio, el post que hi haurà de la gravació del programa, doncs allà també podeu comentar, o el que preferiríem és, com han fet fins ara, no? Aquestes persones, enviar una nota d'àudio al WhatsApp de la ràdio, que és el 696 27 86 77. 696 27 86 77. Doncs bé, per part nostra, res més, s'acomiada al control i a la locució, Carlos Fuentes.
I a l'altra banda, com sempre, Cristina Sanahuja.
Esperem que hagueu passat un bon vespre aprenent molt de la música i aprenent també, com no, de l'anglès amb nosaltres. Una abraçada i fins dilluns vinent. Gràcies.
Bon vespre.
Surfing USA.